La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Ho dic tot perquè, clar, no sabem a quina hora ens escolten, Albert. Per tant, jo, per ser de cas, em curo un salut.
Doncs mira, primer suspens. Ni diguis ni bon dia, ni bona nit, ni bona tarda.
Ja ho sé, és bon dia.
Benvinguts i benvingudes.
Sempre és bon dia. En català correcte, sempre és bon dia.
És veritat.
Però bé, ja sabem com està...
Català correcte.
Ja sabem com està la llengua i com està la gent. Per tant, doncs, que tothom se doni per saludat en català o en catanyol o en què sigui. Va, però intentarem tractar bé el català en aquest
programa. Jo la llengua de moment la tinc bé, eh?
La tens bé, la llengua.
Sí, sí. Vaig agafar una irritació aquest estiu amb no sé què, però ja l'he recuperat.
No investigarem sobre aquest tema. Passem a presentar el convidat, perquè avui tenim el tercer capítol de La jungla de la Torre i hem portat un nou espècimen de Torredembarra que intentarem una mica doncs, acabar classificant-lo en quin tipus d'animal és.
Fem una cosa.
Ens ha passat una girafa i l'últim podcast ens va passar
era
una pantera. Una pantera.
Girafa, una pantera. Una pantera. Sí, una pantera rossa, a més.
La pantera de Clarà.
De fet, era morena.
Sí, la pantera de Clarà.
La pantera de Clarà.
Doncs veurem avui qui tenim. No ho sabem encara.
Fem una cosa, podem posar una pista. Sonora.
Vinga, va. Sonora.
Què et sembla?
A veure, va.
Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pot sol, més enllà.
Us sona o què?
Ens sona.
A mi aquesta veu més familiar, eh?
És familiar.
A més, puc dir...
Josep Maria Mainat.
No. Però gairebé, gairebé.
Home, jo que seria el nostre Mainat. Però... No porta barba, per tant no seria Miquel Àngel Pasqual. Uh-huh. Tampoc no és molt alt, no seria l'alt de la trinca, per tant només ens queda el Josep Maria Mainat. Però no Josep Maria Mainat, sinó que és Jordi Sunyer i Morales.
Ara sí, benvingut, Jordi.
Moltes gràcies.
Aplaudiments.
Un plaer estar aquí amb altres. Ho teniu molt ben decorat, està tot molt bonic.
Molt bé. Gràcies. Bueno, jo crec que tot Torredembarra pràcticament coneix Jordi Sunyer i Morales, però per si de cas, diguem quatre punts biogràfics.
L'assumir.
És nascut a Torredembarra l'any 1975, per tant ja té una edat. És professor de música a l'Escola Molí de Vent i també llicenciat en Antropologia Social i Cultural. Ojo, eh? Compte.
Jo diria que és el rei de la selva.
Avui sí. Avui és el rei de la jungla.
Perquè tenies molt de temps, no, Jordi, per estudiar?
Espera't un moment, perquè acabem de presentar-ho i ja s'entrem a parlar.
Sí, sí, ja saps que vaig directe sempre, Jordi.
Mira, actualment forma part de dos grups de musicals, Juli Verd i Tres. Ha escrit una desena de llibres, sobretot centrats en l'època de la Segona República, i el darrer doncs, va una mica més enllà, i és doncs, Vots de Poble, Tradicions, Ermites, Creences i Festes Populars al Baix Gaià.
Doncs sí, anem fent, i van passant els anys, però posant-hi una mica de temps cada dia de manera alegre i tranquil·la, doncs al final suma la cosa.
Perquè la pregunta que es fa molta gent és d'on treu Jordi Sunyer el temps per fer tantes coses?
És una incògnita.
És el Leonardo da Vinci de Torredembarra.
Bueno, en primer lloc us hem de dir que els Juli Verd no assagen molt, o sigui...
A sobre improvisen.
Sí. De fet, és una mica la gràcia, no? O sigui, agafar el micro i explicar què ens ha passat el dia. Recordo l'altre dia que era com un divendres 13 i ens va passar de tot, el cotxe es va espatllar, em vaig atrabancar amb una porta, vaig haver d'anar al metge, em van fer una PCR, bueno, mare meva, i expliques això pel micro i això la gent s'ho passa bé. I...
No fumes, no, Jordi?
No fumo.
Ah, fumes?
No fumo.
Ah, no fumes.
No fumis.
No sigui que no sabem què o com.
No, tot, intento fer dieta i menjar verdura i peix cada dia.
És que és el que ens tenim una edat, ja hem posat el 4.
Ahir vaig anar a la pizzeria i encara no ho he paït, eh? La veritat és que ja per la nit he de fer alguna cosa suau.
A partir d'ara, doncs, bons aliments. Tenim una fauna que fa por.
Sí, hi ha algun personatge que es cola de tant en tant per aquí.
Va, anem al començament. Anem a una altra pregunta que es fa molta gent, a veure, perquè fa molt temps que et dediques a la música. Com comences al món de la música? Va ser per lliga? Com tanta gent?
Bueno, és que, ostres, és que no sabíem què fotre, i llavors un se va comprar una guitarra i llavors ens van deixar una... Vosaltres recordeu que aquí a l'entrada de la torre hi havia un garito de la Creu Roja?
Sí,
sí, sí. No sé si feien la mili...
Montiet hi havia fet, Montiet? Sí. El Jordi Salvat Coc? Sí. Que el pobre un dia el van trucar al taller, trucar anònima, algun article que havia fet jo, i el van trucar amb ell i li van dir el nom del porc. És m'ho va dir, bueno...
Doncs res, allà assajàvem...
Riscs.
Estem parlant dels anys 90, i allà assajàvem i teníem grups que fèiem i desfèiem que duraven 3 mesos.
Sí, perquè el primer va ser mà d'obra, perquè jo recordo aquell concert de mà d'obra a la plaça d'Escorxador.
L'Escorxador.
Jo deia que acabava d'estrenar pràcticament la plaça d'Escorxador.
Sí, sí, això era l'any 91, així.
Enric Garrit...
Enric Garrit, Gerard Fortuny de la Riera.
Hombre, Gerard Fortuny, sí, el Geri.
El Geri, sí, sí.
Mític,
hòstia. I tant, i tant. I el Fifi, el Jordi Figueres, sí, sí, el Ferran de Tarragona.
Seria el Figueres 2.
Figueres 2, i ens ho passàvem superbé, i fèiem cançons terribles, horribles, desafinades, no sabíem afinar gaire. Però
dones, bueno... dones del carrer. Jo només recordo aquesta cançó, que en aquell concert vau repetir 3 o 4 cops.
És que teníem 4 cançons, i vam anar repetint, i vam anar fent, però bueno, després van venir grups una mica més reixits.
Seguim. Llavors, mà d'obres, Disol.
I llavors jo crec que vam saltar, vam passar per algun grupet...
Cagat Melodies, ja.
Cagat Melodies, això sí, la gent ho recorda. És que a vegades se'm posa la pell de gallina que la gent canta una cançó que tenim, que es diu Festa Major, que parla precisament de com cada any es anava incorporant un ball popular recuperat, no? Gràcies a tots els folcloristes que tenim a Torredembarra, doncs sabíem els balls parlats que teníem, per exemple, al segle XIX, i als anys 90 va ser explosiu, no? Veníem d'una festa major, que hi havia majorets, als anys 80, i als anys 90 cada any recuperàvem un ball. I aquesta cançó dels Cagant Melodies, doncs, explicava això, que cada any som més gent, els Diables, Castells i la Mulassa, Bastoners, Turs i Cavallets, Diables, Gegants, etc. No?
I ara Ball de Malcasats. Ball de Malcasats, que van dir que en el julivert hi ha algú que té polls, que això...
Sí, ens ha arribat, això, ens ha arribat.
Això...
Ens ha arribat.
Això es pot confirmar,
això. Què
vols
dir que té polls?
Això ho diuen els Malcasats. Ball de Malcasats van dir que hi ha un del julivert que sembla que tingui polls o que té polls.
Ai, quin problema
hi ha, veure,
ho
podeu
polls.
Veure...
No, no ho entenc. Quin és el problema de tenir polls?
Això és bon senyal, si us fixeu, perquè si, normalment els balls parlats fan ironia del que ha passat al poble. Si no ha passat res al poble durant un any, més enllà de la pandèmia, escolta, bon senyal, i anem a fer broma dels julivert, no?
Clar que sí, home,
ben fet,
que si no seria molt avorrit.
Encantats.
Imagina't que a la torre en un any no passi res. Cosa que dubto, perquè estem parlant de la torre.
Últimament passen més coses al Altafulla, eh?
Sí, de veritat que Altafulla no es queda enrere.
Molt, molt animats.
De fet, no. El Ball Parlat també van sortir.
També,
de Malcasats, Altafulla. I déu-n'hi-do, hi ha protagonisme Altafulla en un ball.
Home, ara que teniu un ball il·lustre, com és Joel Joan, doncs clar, normal que surti Altafulla.
Sí, és un mal educat, però...
Mira, ara que parlem del Joel Joan, lliguem les coses. El Joel Joan és actor i Jordi Sunyer també ha fet d'actor.
També ha fet d'actor. Ha fet de Sant Josep,
Sant Josep,
pels Pastorets, i també va estar amb el Creuet, la Wemberg i tota la colla del grup d'aficionats a l'art, que jo crec que la crisi va començar amb mi perquè no m'aprenia el paper, no hi havia manera, sóc una mica, doncs, que sí, que me'n recordo les coses, però una mica en general, no? I llavors el teatre t'has d'aprendre el paper. Però ens ho vam passar molt bé, també.
Home, sí, jo me'n recordo quan fes de Sant Josep, jo també participava fent de Tassis, un paper més petit, feia com de, era com de l'escolanet del temple.
No, no,
època.
Jo allí tenia,
tu tenies
tenia
més,
la
tenies
vara,
més paper,
eh? Sí, sí. I ens ho passàvem molt bé. De fet, la qüestió era no estar mai a casa, no? Els que a més, com ara tu, Jordi, doncs hi havia fenya, doncs era qüestió de buscar-se coses fora, no? Perquè si no et tocava anar a
collir...
Jo era
més petit en aquella època, però sí, en aquella època sí. Jo crec que feia vuitè de GB encara.
Però bueno, feina sempre n'hi havia, per al sac, per posar els safetans o...
Sempre anava... Jo el que vaig fer més, jo ara recordant la meva època de pagès, jo el que he fet més a la vida és lligar tomaqueres. Jo un dia intentava calcular quantes tomaqueres he lligat a la meva vida i moltes. I descompte que hi ha les mans, que llavors vol dir i així ho fregar, per tant, passava la vida fregant-me les mans.
I no és fàcil, lligar tomaqueres. Jo he experimentat aquest estiu.
Aquest estiu has lligat tomaqueres?
Fins i tot ho he fet amb pals d'escombra, imagina't. Soc una mica matucient, això. Però m'han sortit uns tomàquets molt bons, eh?
Sí? Molt bé. I en què ho lligaves?
I no ho lligàvem, com ho hem dit.
En què ho lligaves? Amb allò, amb boba d'aquella o amb alguna
cordill,
herba?
Amb un cordill.
A cordill directament.
Sí, sí, directament. Fins i tot havia utilitzat eines més modernes com el... Ara no em sortirà el nom.
Una grapadora.
No, gairebé, però. Però vaja, molt friqui, eh? Però la qüestió és que, bueno, de fet, he experimentat que són els tomàquets amb el cul cagat, que es veu que quan tenen pèrdua de calci a sota el cul, doncs es com apodreixen i tal, no? Tot i que vaig anar a una botiga de la Torre, que no diré el nom, que en principi el que vaig comprar, segons els entesos, deia que solucionaria el problema, que era el calci, però el mateix que m'ho va vendre, francament em va dir: tu posa-ho. Jo no hi crec, però si tu posa-ho.
Molt bé, van donar molta confiança.
Si aquest home es dedica al món comercial, no va gaire bé.
Al final és prova-error, no?
Igual és una nova estratègia comercial. Molt bé, molt bé. Ens havíem quedat amb els Cagant Melodies.
Cagant Melodies, que van fer dues maquetes amb el Jofre Borràs, amb l'Ivan Fortuny Ciuraneta de la Pobla de Montornès, tothom l'anomena i ningú sap on és, i el Cisco Aguilera de Cal Jan.
Cisco Aguilera i tot.
Cisco Aguilera, sí, sí. El David Morlà, també. Aquí va néixer la relació musical i d'amistat amb el David Morlà.
Amb el David Morlà, era més jove, David Morlà, em sembla, era un parell d'anys menys que jo, del 79, deu ser.
Ell és del 79.
Clar, evidentment, quan hi havia els Mà d'Obra, sí, sí, igual encara anava...
Era petit, però aquí ja es va ajuntar i ja va demostrar...
I els Nifolla van vindre després, els Nifolla?
Els Nifolla va ser just abans, sí. I aquí era un grup que...
Compte amb els noms, eh? Sí. Mà d'Obra, Cagant, sí, Melodies i Nifolla. Sí.
Clar, teníem molt de temps lliure. No hi havia mòbils, no hi havia Netflix, no hi havia res. Estàvem tot el dia que teníem lliure, quan diem... Pues, bueno, menjant pipes i pensant coses així, no? Creatives.
Gana...
Perdó.
Gana... Gana, sembla que passessin gana no passàvem tampoc, a veure, en aquella època.
Com ho feu això tan ràpid?
Sí, és terrible, és ràpid.
Som molt ràpids, aquí.
Hi havia l'Isaac Negrier de Ferran.
De Ferran.
Sí. Sí, sí. El Rubén de la Pobla, també.
Rubén Fortuny,
sí, sí. I tota la colla que després van passar els Cagant Melodies, sí, sí.
No, és que a veure, estem veient uns quants, en aquell escenari.
Sí, sí, estem parlant de fa 20 anys, 22.
20 anys, sí. Ni folla.
25, 26.
Sí, jo crec que això era els 90, això era la segona meitat dels 90.
Pues 27.
I després què ve, després? Perquè ve amb...
Sí, després ja quan es va acabar Cagant Melodies, ja vam anar a fer música tradicional, que és on ens hem sentit més a gust, que és començar amb Julivert, que primer es deia... Vam anar canviant d'herba, cada concert anàvem fent farigol, etc, fins que al final es va quedar...
Julivert,
amb el Gerard Torres a l'acordió, el Sergi Clofen, que es va entrar-hi després, el David Morlà, que va continuar amb mi, i havíem tingut també el Dani Canyelles de Cal Mosquit...
Hombre, Dani Canyelles també.
Tocant percussions, sí, sí. I la Mireia i la Violeta... I finalment ens hem quedat aquest quartet i seguim fent música i passant-nos-ho molt bé i menjant i fent, sí, sí, sobre taules.
Un estiu molt intens, l'estiu 2021 ha sigut intens.
Sí, però veníem d'abans de la pandèmia de fer-ne 45 a l'any. I jo això no ho havia fet mai. En feies dos i ja dissolíem el grup, ja teníem una escissió, no?
Ja heu arribat era com un partit d'esquerra, ja, la mínima escissió.
Sí, sí, però no només ho passen bé, ens ho fan passar bé també al públic. Eh?
Es tracta, sí, d'això, no?
De tots els que he vist, la veritat que...
És això, Albert. Quan vam comprendre que... En la música el més important no ets tu i la teva guitarra, sinó el públic, aquí va començar el canvi, no? I llavors l'espectacle que portem està pensat perquè la gent s'ho passi molt bé. I a més, de manera conscient, o sigui, venim en un context d'un estat d'ànim, però és que ja venia de la crisi anterior, i nosaltres vam dir, no, anem a crear, anem a fer coses boniques, anem a buscar entre la grisola les coses divertides, la bellesa, anem a buscar llibres, anem a fer cançons, anem a buscar gent que tingui ganes d'estar a gust, no? I l'anem trobant, i ens ho passem molt bé, la veritat.
Molt bé, doncs... Molt bé, doncs, bé, el que podríem fer ara és passar, doncs, a la primera secció, a la secció que ens porta el Gerard Requesens, que és el rei de la jungla. Per tant, avui coneixerem un nou rei
de la jungla. Els reis
de la
jungla, amb Gerard Requesens.
Doncs avui a la jungla de la Torre ens hem traslladat in situ a la plaça de la Font, on cada matí és habitual veure, des de que es va jubilar, qui va ser alcalde de Torredembarra, l'Enric Grangel. Hola, Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets un habitual de la plaça, ets un habitual del poble des de que et vas retirar, no?
Sí, bueno, des de que em vaig retirar sóc un habitual del poble i a la plaça el cafè del matí no me'l treu ningú. Si no, no em desperto. Vull dir, té que ser així.
Enric, anem a conèixer-te una mica més, anem a conèixer una mica més la teva relació amb Torredembarra. Si poguessis agafar la màquina del temps i en el passat, a quin lloc d'aquella Torredembarra, que potser ja no existeix tant perquè ha canviat molt, a quin lloc viatjaries, a on aniries?
Jo em passaria unes hores sentat al Roquer, veient la mar. A la part del Roquer, que avui no podem veure la mar perquè hi ha un port.
Quan tu que vius a Torredembarra tot l'any, quin és el moment que més gaudeixes de l'any del nostre poble? Quin és el moment que més t'agrada, més especial?
L'octubre-novembre.
Per què?
Perquè encara no ha vingut el fred, a Torredembarra encara no ha vingut el fred, i ha marxat el turisme i ens ha deixat una mica tranquils.
Quin és el teu racó per desconnectar? El teu racó on pots, bueno, passar les teves hores, esvergir-te?
Un racó dins de Torredembarra. Continuem anant a parar al Canyadell. A mi el Canyadell m'agrada molt. Durant un temps que vaig tindre que fer exercicis de respiració i per tranquil·litzar-me i tal, me n'anava abans d'arribar al far. I allí, que no hi ha ningú, feies els exercicis, respiraves i, vamos, hi ha els esquirols corrent per allí, hi ha conills corrent per allí. Vull dir, és un món que sembla mentira que estigui tan a prop del que és el poble.
Quan parlem d'Enric Rangel, ho hem dit al principi, sobretot destaca per la seva etapa com a alcalde de Torredembarra d'uns 10 mesos.
Un any.
Quin record tens d'aquella etapa? No fa tants anys, però segurament és una de les etapes més convulses, més estranyes, no?, que ha passat aquest Ajuntament, i mira que n'ha passat d'estranyes.
Jo la recordo com és a l'època de la meva vida que m'han fotut més hòsties per tot arreu. Vull dir, a mi em va tocar, d'acord, no puc dir que no fos voluntària, però em va tocar anar a sentir-me històries al Síndic de Greuges, em va tocar anar a la Diputació a sentir-me històries, em va tocar anar al Consell Comarcal a sentir històries, em va tocar anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a sentir històries. Vull dir, a tot arreu que anaves i tenia que dir, escolta, jo acabo d'arribar, no m'apretin molt, perquè va ser molt, molt, molt dur.
Si una nau com aquesta ja és molt complicada de dirigir, la nau de l'Ajuntament de Torredembarra, clar, fer-ho en un govern de 4 o 5 partits havia de ser realment complicat, aquest còctel.
No, jo estic molt content de tots els que van estar amb mi. De tots, de tots. Per una raó, jo crec que tots van ser... Bueno, n'hi hauria algun que el deixaria a banda, però no toca dir-ho. Tots van ser conscients de la situació que estàvem. I tots van ser conscients de que es tractava de passar un any com fos. De que durant aquell any aixecar l'alfombra i treure tota la porqueria que hi havia i posar tots a treballar per poder tirar-ho endavant. Jo estic content de la gent que va estar amb mi.
I tornaries? Perquè el 2019 ho vas intentar, no va anar bé. Et plantejaries un retorn o ja no?
No ho sé, ho tinc que pensar. La família no vol, però sempre t'agrada i sempre et queda...
El Cuquet.
I el Cuquet, a més, em trobo molt bé. He fet el 71, però em trobo bé. No m'estranyaria que decidís tornar-hi. Però no és un món complicat. És un món que, sent honest, tens molt guanyat.
També coneixem l'Enric Rangel en faceta d'escriptor. Hi ha alguna novetat en aquest sentit o no podem desvelar res, de moment?
Sí, podem desvelar perquè no hi ha res. No hi ha... De moment tinc qui em farà la presentació del llibre quan s'acabi.
Molt bé.
Que ens estarà escoltant segurament el dia que ho emeteu. Uh-huh. Estic escrivint sobre a la família Torroja.
Molt bé.
És una família que a Tarragona sé que hi ha un carrer i un pàrquing. Uh-huh. Va ser un bisbe de Tarragona, un arquebisbe de Tarragona. I és un moment de la història amb Ramon Berenguer IV en el que es fonamenta la Catalunya actual.
Acabem, perquè tenim molt pocs minuts i tornem a Torredembarra. Quin és el tema o la qüestió que milloraria l'Enric Rangel, l'exalcalde de Torredembarra, doncs del nostre poble?
Jo cuidaria molt el patrimoni del poble. Patrimoni perquè n'hi ha moltes coses que les tenim nosaltres a la vista dia a dia i, clar, no ens donem compte que pot ser un reclam molt bo pel turisme de més qualitat. Però hi ha moltes coses. Tenim la casa museu del Rovira, mm-hmm. Tenim les cases dels indians, mm-hmm. I tenim molts detalls que es tindrien que potenciar molt des de l'Ajuntament. Mm-hmm. Però, clar, estem demanant que cultura i cultura de Torredembarra, la regidoria té molt a desitjar.
Enric, gràcies.
A tu.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, hem escoltat Enric Grangel, que déu-n'hi-do, oi, Jordi? Ha deixat anar algunes perles.
Déu-n'hi-do, sí, sí, ha fet una mica... Ha plantejat algunes coses, potser el tornarem a veure de cap de llista d'alguna candidatura.
No ha descartat que es presenti, ha anunciat que té un llibre... Hey! Sortirà.
Jo crec que s'animarà. No estic convençut.
Aquí tenim la predicció d'Albert Jansà, que acaba d'anunciar que Enric Grangel es presentarà el 2023.
No, jo he dit... Aviam, Jordi. Jo he dit que jo crec...
Creus. Té ganes, se li veuen ganes.
Se li veuen ganes, sí.
Bé, deixem-ho així i també esperem el llibre aquest que està preparant sobre aquest moment tan crucial de la història de Catalunya.
No he explicat una cosa, que és que té una altra gran passió, que és anar almenys un cop a la setmana, com jo, anar a dinar a Bajamar, i sempre ens trobem i sempre fem la prèvia xerradeta abans de que cadascú segui la seva taula respectiva, però sí, sí, tenim
Jordi,
aquesta...
I qui no vol anar a dinar a Bajamar?
Tu hi vas cada dia.
Que
és una petita joia que tenim aquí al Baix Gaià, la veritat és que sí, no? L'oferta que tenim i el lloc i aquesta llum, aquesta sorra.
Mhm. Sí, sí. De racó, tens algun de racó preferit de Torredembarra?
Jo m'agrada molt fer una petita ruta a peu, que últimament faig quasi cada dia, que és una hora i quart, i surto de la Cini de la Vila, al costat del cementiri, vaig pels quatre camins, arribo a Altafulla, al casc antic, que m'agrada molt Altafulla, ja sabeu que tenim molta rivalitat amb els d'Altafulla, amb els castells i tot plegat, no?, el futbol. Però és un poble que bé, que m'encanta, no?, la gent i tot. I d'allí vaig caminant fins a la platja, normalment cau un cafetó, llegeixo el diari ara en paper, no sé si es pot dir.
Ben fet, sí, sí.
Llegeixo el diari, faig el crucigrama i tal, i llavors torno per les Roques, pel Roquer.
Molt bé.
Passo pel Canyadell i quan arribo per allà al far, doncs ja pujo cap als Munts, que els Munts m'encanta, és una cosa que m'encanta, perquè a altres llocs del poble pues, ja t'has de socialitzar i està molt bé, però a vegades no vols veure ningú, vols caminar tranquil, escolto la ràdio amb els cascos i...
No, i depèn de l'època de l'any on vaig pels Munts a vegades, ara no, però a partir de que comença l'escola vas
agradable.
Pels Munts i no trobes patir ningú. Sí,
doncs vinga, voto els Munts.
Jordi, moment ideal per escoltar aquest tema, la Sal de la Mà.
Sal de la Mà.
El timó del teu rum, prendo un glob la vida amb gel a foc, tu pots amb tot observant, i sents la mar, caminem plegat.
Molt recomanable aquest tema, veure'l per YouTube. Ho dic perquè les imatges són molt, molt boniques. Eh? A mi, de fet, Jordi, m'ha agradat.
Està gravat amb dron, amb el Xavi de Torredembarra, amb el Xavi Fornós, i bueno, la cançó també és preciosa, i parla aquell disco, que era el primer dels tres, parla una miqueta d'això, no? Doncs a vegades tinc la sensació que els de dalt la torre o els de pobles d'interior, perquè estem a prop del mar, hem donat l'esquena al mar, no? Uh-huh. I a vegades et redescobreixes, no? Redescobreixes el territori i tornes a veure el mar no com un lloc on està ple de gent, sinó com un espai natural que t'acull, no? I aquest disco una mica parla d'això.
Sí, sí, la veritat és fantàstic, recomano, sobretot en el moment que passegen tant el Jordi com el David per Bona Mar, i a més que la cançó s'adiu molt també en el context que vau escollir per gravar. Dic, perquè val la pena no només escoltar-la, que
no,
sempre...
I el mar és està molt en els discs dels tres, per exemple, l'últim sí, sí. disc, la primera cançó, parla del pes, de l'època de la subhasta, del peix, sí. També recorda imatges que ja... Nosaltres sí. No hem vist, perquè per edat, els que estem aquí ara a l'estudi, no ho hem vist.
Som una generació que hem viscut una miqueta la recuperació d'aquesta memòria històrica en blanc i negre a través doncs, de publicacions com l'Abans, que era un llibre en fascicles que va fer en Xavi García i en David Morlà, i llavors redescobrim un món com Torredembarra o Altafulla o els pobles de la Rodalia que no només tenien mar, tenien la pesca, sinó que tenien petites indústries, tenien una agricultura potent, tant de secà com de regadiu, tenien el primer turisme, venien doncs, del nord d'Europa, hi havia el xiringuito, vaja, tot aquest món nosaltres l'hem descobert una mica pel que es deien els pares, però sobretot per les fotos antigues. I aquesta cançó, que és la que obre el segon disco i últim dels tres, l'últim que hem tret, que vam gravar, per cert, aquí al Baix Gaià, a Altafulla, amb el Joan Rubinat, parla d'això, no? Es diu Caixes de Peix.
Sí, sí, no, ja, sí que hem vist una mica la destrucció del Roquer amb el tema del port, sí, no ens enganyem.
Sí.
Ubicar ja el port va tenir un cost molt elevat, amb, no només mediambientalment, sinó
sentimentalment.
De patrimoni, de patrimoni nostre.
Sí, sabeu què passa? Suposo que ens passa a tots, no? Quan ens, hi ha aquest debat d'arguments i ens diuen l'argument econòmic, quasi que els que parlem de patrimoni natural, de patrimoni social, de memòria viscuda, ens quedem quasi callats, no? I tot i aquesta estupefacció davant dels arguments econòmics que diuen no, hem de fer ports, hem de fer l'aeroport, hem de destruir la Ricarda, etc. No, doncs en aquell moment recordo les protestes que vam participar, on hi havia doncs el JPEC, Pedra de Toc i totes les entitats veïnals, no? Vaja, al llarg d'aquest recorregut musical, cultural i de viure el Baix Gaià amb joia, no? Pues també hi ha hagut aquesta faceta on he participat sempre activament, que ha estat doncs tots els moviments socials, no? I no sé si hem aconseguit res, però bueno, almenys hem intentat deixar alguna petjada.
Alguna cosa hem deixat. O sigui, Albert està com molt enredat, no sé què està fent. Però bé, continuarem perquè tenim preguntes per fer. Parlat de pastorets.
Sí.
I també tens un altre vessant, l'auca.
Sí.
Si vaig... recordem, sent una època, diríem, de quasi de barman, podríem dir.
Barman, dinamitzador cultural, van ser 2 anys amb la Violeta.
Dos anys només.
2 anys només, però clar, van ser mítics, no? 98, 99...
Em sembla que com si fossin més, 4 o 5 almenys.
Sí, sí, vam aplicar totes les idees que teníem utòpiques al cap, doncs les vam posar en pràctica, és a dir, un espai social on la gent es pogués reunir, crear, els artistes, recordo que Grob, tot el que feia... els homenatges als artistes, la cartellera amb tots els moviments socials...
Partida d'escacs vivent, me'n recordo, he fet una partida d'escacs vivent entre Diables i castellers.
Brutal, brutal. No? I la memòria també de la gent gran que venia i t'explicava històries, no? De fet, la vam recuperar amb el David Morlà, vam fer la història del Cafè de Dalt, no? Perquè és un cafè que ara està tancat, per cert, però que va néixer al segle XIX. I que, clar, estàvem al 1998-99 i estava allà obert, ple de vida, no?, amb l'estufa de llenya i els escoltes aixugant-se la roba després d'un cap de setmana fora, no? Era brutal. Jo havia comptat més de 100 persones un dissabte a la tarda allà, cadascú al seu rotllo, uns reunits, uns altres canviant el món i altres fent gresca o jugant la partida.
I per què va tancar l'altre?
L'auca en el seu moment doncs tanca per cansament físic i mental, no? Són 2 anys superintensos i després de treballar molt i molt i molt veus que realment quan et pots guanyar bé la vida en un bar com aquell era en un ambient que jo no hi volia apostar, que era el de nit, no? Jo volia apostar per ser un centre social amb servei de cafeteria i portar cada setmana una exposició de música, etc. Doncs aquest model doncs no era viable. No era viable, però bueno, no vam deixar de veure res, va ser tot un èxit, al contrari. Però a partir d'aquí jo també havia estudiat per ser mestre i vaig seguir, com dieu, d'on treies el temps. Recordo estar estudiant oposicions, mentre estava treballant de barman i no venia ningú a fer-se el cafè.
Sí, entre cervell i cervesa que anava servint o cafè...
Tenia allà...
No, bona època, estem parlant del segle XX,
Segle XX, en pessetes, ja, sí.
Doncs bé, ara parlant del segle XX, ara d'aquí poc coneixerem una data, perquè sempre el Guillem Bargalló ens porta una data, i aquesta vegada ens porta una data que és, me l'ha enviat, i dic, no sé, 18 de gener de 1925. Sí, no sé, Jordi, si estem parlant de plena dictadura Primo de Rivera.
Sí, és l'època del boom de futbol, també hi ha un boom casteller, i és un any, són uns anys també que a Torredembarra i a la Rodalia s'han instal·lat fàbriques, l'electricitat ja està consolidada i vaja, hi ha una certa eufòria fins al crac del 29 i la crisi que vindrà a posteriori, no sé, tinc moltes ganes.
Els feliços anys 20.
Els feliços, aquella bombolla també va ser una bombolla fins que va esclatar i vaja, aquí per molts motius també, però aquest també, sí.
No, va ser, a més, va esclatar la bombolla molt forta, vull dir, crac del 29, que aquí arriba una mica més tard, el 30, el 31, a l'estat espanyol, coincideix amb la Segona República, una època també que l'has analitzat molt, aquesta.
Sí, la seguirem analitzant, aquest curs que ve i amb diferents actes que hi haurà, que ja anirem anunciant les dates a través de la meva web, que tinc una web, no sé si ho he dit.
El riu.cat. És fàcil de recordar, eh?
És fàcil.
El riu.cat.
Ve d'un llibre que vaig fer que es deia El riu de les dones i em vaig comprar aquest domini i allà està. El riu de les dones, un llibre sobre el Pirineu.
Molt bé, és que ho toques tot, eh? Molt bé, doncs avui el Guillem Bargalló ens entrarà en directe. Sí, farem una excepció, sempre ens ho grava, però entrem en directe, que avui sempre va bé. I serà això, ens girarà aquesta data del 1925 i a veure com anirà, què ens separarà. Perquè l'últim programa ens ha parlat d'un torero, de l'Operoi, del torero de Torredembarra. Bé, ja tenim aquí. Hola, Guillem, com estàs?
Hola, bon dia, bona nit, bon vespre, a l'hora que sigui. Quan
es molt bé, fas bé perquè es poden escoltar a qualsevol hora. Ara amb el Jordi estàvem molt intrigats, amb el Jordi Sunyer, amb aquesta data, 18 de gener del 1925. Què va passar aquell dia a Torre d'Embarra?
Hola, Guillem, un plaer.
He de dir que no sabia que hi havia Jordi, però està bé perquè com que el Jordi sap de gairebé tot, està molt bé que hagi escollit una data que el Jordi s'hagi quedat una mica parat per saber què havia passat.
Sí. Però l'ha insinuat, eh? Està parlant de que als anys 20 hi havia auge de futbol i de castells.
Doncs havia de ser una de les dues coses. Sí que és cert que els anys 20 era, com dieu, auge de les dues coses. I, de fet, el que parlarem avui és de futbol, no parlarem de castells. De castells probablement ens hauríem d'anar una mica més cap als anys 30, que és quan Torredembarra, a principis dels 30, comença a fer-se important. Els castells es recuperen en aquella època, però sobretot just abans de l'esclat de la Guerra Civil, quan viuen el seu gran moment després de la primera època d'or, però ens parlarem de futbol i parlarem de la Unió Deportiva de Torredembarra, perquè aquell dia, com bé heu dit, és el dia en què la Unió Deportiva de Torredembarra va jugar per el primer cop amb samarreta blanc i blava. És el primer dia que tenim catalogat que la UDT va jugar amb els colors que l'han acompanyat des d'aquell 1925 fins al dia d'avui.
Fins llavors, en quin color havia jugat?
Doncs no queda clar. Jo crec que anaven jugant amb samarretes diverses, perquè sí que està catalogat que el 1922-1923 es va jugar el primer partit contra els reserves del Nàstic de Tarragona, però no està marcat el color, no està catalogat. Està mirant el que havia escrit en el Gabriel Comas com el Ponsoda, com el que se sabia de llegendes que han anat passant de pares a fills, però el que no queda, és a dir, no se sap en quin color havien jugat. Jo crec que anaven jugant amb colors diferents. Sí que reserves del Nàstic va ser el primer partit, però és el 1925 quan el Torredembarra escull el color blanc i blau.
I per què escull aquest?
Doncs sembla que ja tenim el primer gol, Guillem.
Ja tenim el?
El primer gol.
El primer gol. Sí, semblava algú que estigui amb problemes.
El primer gol. No és el primer gol. Doncs això és aquest Torredembarra que no sabíem com havia jugat, que sí que és cert que jugava al seu camp de Baixamar, que és el primer camp que té la Unió Deportiva de Torredembarra, el té Baixamar. Després explicarem una cosa que l'Albert li farà molta il·lusió, que això potser va relacionat amb el fet que sortissin tants jugadors també de Baixamar, que arribessin a la primera divisió. Però si ens situem en aquest 1925, hem de pensar qui era el president de la Unió Deportiva de Torredembarra, que era Esteve Huguet i Borràs, un Esteve Huguet a Torredembarra. Els Huguet, històricament, que el Jordi sap, eren Esteves o Enrics, no?
Efectivament. Doncs... I no eren del Barça, normalment.
No. De fet, eren de l'Espanyol.
Per això.
L'Esteve Huguet i Borràs era president, va ser el primer president de la Unió Esportiva de Torredembarra, que es deia UST en aquella època, no UDT. I, de fet, va ser president entre el 22 i el 25. I el 1924, el Torredembarra, la UCT, entra a jugar-hi un noi que es diu Antonio Sánchez Galán, que venia de jugar a l'Espanyol, de fet, però que per lesió va deixar de jugar a l'Espanyol i ja no era professional. En aquella època, ser professional, de fet, el Joan Maria Mercader, que va arribar a jugar amb l'Espanyol, després passa la bona part del temps de segona divisió, llavors que també després va deixar de ser professional. Què passa amb aquest Galán que havia jugat a l'Espanyol? Doncs que es casa amb una filla de l'Esteve Huguet, amb la Isabel. I com que es casa amb la Isabel, hi ha fil directe amb l'Espanyol. I com que l'Esteve Huguet era una persona important i devia tenir recursos tant per poder anar a Barcelona com per poder tenir contactes també a Barcelona, fa que les primeres samarretes que juguen aquell dia siguin samarretes de l'Espanyol. Samarretes del club de l'Espanyol, que en aquell moment no els feien servir, i l'Esteve Huguet les porta a Torredembarra a partir del fil directe que tenen amb el Galán, amb aquest jugador. I a partir d'aquí arriben primeres samarretes, que són blanc i blaves perquè són de l'Espanyol, després ja s'adequen al blanc i blau amb l'escut de la UST, però d'aquí ve el blanc i blau. Per la gent que és de la UDT i del Barça em sap molt de greu, però que sapigueu que a partir d'aquell dia, d'aquell 18 de gener de 1925, el Torredembarra juga primer amb unes samarretes de l'Espanyol i el blanc i blau ja queda present per sempre. I de fet, si relacionem el Huguet amb altres entitats de Torredembarra, com per exemple el Neix de la Torre, també hi trobem el blanc i el blau.
I de fet és una història sabuda que el color blanc i blau de l'Espanyol està vinculat amb l'UDT, en aquest cas amb la Torre, també pel que deia el Guillem. De fet, a Baixamar hi ha molta gent
de l'Espanyol, precisament perquè molts d'aquells jugadors hi van jugar, i no només el Joan Maria, sinó també el Pep Rovira, també
el Gatell.
Hi ha jugat el Deportivo de Coruña. Jo crec que el Gatell va ser d'aquests tres jugadors el que més partits va disputar a primera divisió.
Li va marcar un gol al Madrid, si no m'equivoco, el Real Madrid.
El Joan Maria Mercader.
Mercader va ser
en aquest cas.
A passe de Kubala.
Sí.
El Mercader al Madrid, jo perquè a l'haver treballat al Bar Bodegón amb el Joan Maria li hem parlat molt. De fet, el primer camp de la Unió Deportiva Torredembarra és el camp que s'anomena el Salat, just davant de l'estació de tren.
De tren, sí.
I aquí és un camp que ja s'hi jugava el 17 i el 19. De fet, el Gabriel Comas, relacionat amb això, la gent de Baixamar, que diuen que la gent de Baixamar ja eren dels primers que jugaven molt a futbol perquè teníem el camp més gran de la Torre, que era la platja.
Sí,
era
sí.
Molt habitual veure que la gent de Baixamar jugués a futbol perquè, clar, la platja era el camp més gran que s'ha tingut mai. I en aquest sentit, no? Però és divertit això, perquè just després, de fet, el Torredembarra s'inscriu a la Federació Catalana de Futbol el 1923, després de la Guerra Civil no es torna a inscriure fins al 1947, aquesta UDT, que de fet l'any que ve fa el seu centenari.
Recordem que UST és de Unió Esportiva, oi? De la forma anglesa, la forma anglosaxona. I també un altre punt.
I de l'any que ve fa el seu centenari.
I un altre punt, actualment hi ha un jugador també torrenc jugant al juvenil de l'Espanyol, que és el Roger Siguró.
Sí, sí. Uh-huh. I mig de Baixamar, podríem dir.
Sí, sí, sí.
Com que també riu d'Eugues, sí, sí. I tenim un altre que no és de Baixamar, però està vinculat a la gent de Baixamar, que és el Pol Fortuny, que juga al Reial Madrid, i un que sí que és de Baixamar, que és el Pol Letxa, que ara mateix juga al Barça.
Vull dir, sí,
que tenim tres joves de Torredembarra, dos amb arrels de Baixamar i un altre que hi fa vida, tot i no ser de Baixamar, que estan jugant un dos del juvenil i l'altre el cadet del Barça a l'Espanyol i al Real Madrid.
No, i Pol Fortuny va passar per l'Espanyol, va anar del Nàstic a l'Espanyol i a l'Espanyol al Real Madrid. Sí, sí.
Tots tres van sortir primer de la UDT. Uh-huh. Vull dir que reivindiquem, de fet, Pol Fortuny i Roger Siguró, juguen junts, els dos, el Pol i el Roger, en un equip que ja era Babies i Benjamí, entrenat per Llorenç Gómez, que era un espectacle de veure, perquè, clar, imagineu-vos de petits el Roger Siguró i el Pol Fortuny jugant junts.
Jo puc dir que he jugat amb Roger Siguró, eh? Vàries vegades.
Jo també, al pati.
Sí, estem parlant del dilluns de Pasqua, però bueno, ja fa 2 anys, evidentment, que no es fa, i jo crec que ara, en aquest moment, em sembla que ens fotrien... Jugàvem sempre joves contra no tan joves, diríem, i em sembla que ara ens fotrien una llisada terrible, perquè, clar...
És que la sorpresa de l'últim fitxatge de Koeman es diu Jordi Salvat Rovira, eh?
Sí, ja veuràs,
ja veuràs.
Ja veuràs.
Hi confiem. I, de fet, tornant a la UDT, si aquesta data del 28 de gener del 1925 és molt important, també és molt important l'any 2014-2015, que és l'any que la Torre acaba cinquena a Primera Catalana, que és la millor fita històrica de la història d'aquest club, que ara està tercera catalana, que no viu el seu millor moment esportiu, però que en fa no res, doncs, parlàvem de tu a tu amb equips com el Martinenc, com l'Escó, i que vaja, doncs que l'any que ve farà 100 anys i d'aquí 4 anys farà 100 anys dels colors blanc i blaus.
I a més amb un dels pressupostos més baixos de Primera Catalana, sí, que ja té més mèrit encara, no?
Sí, sí, hi ha jugadors molts de la casa, des d'Òscar Ambrós, David Sánchez, Raúl Salamanca, hi havia molta gent que era de la casa i feia per això que ens ho vam passar molt bé aquests anys, ens ho vam passar molt bé, el futbol local ja no és el que era, el Jordi segur que sap històries, i el meu avi me n'havia explicat moltíssimes de l'època aquella que el futbol ho movia tot a la Torre,
sí, sí.
Però vaja, en aquells anys ens ho vam poder passar molt bé, vam poder anar, i de fet jo tinc una cosa molt personal, que és que el meu avi, que havia estat president molts i molts anys de la UDT, va deixar d'anar al camp de futbol, però vaig aconseguir quin és a Primera Catalana, un Torredembarra Igualada. El meu avi va morir fa un any, però vaig aconseguir poder anar al camp amb ell a Primera Catalana un partit contra l'Igualada i va ser una cosa molt maca.
No, és que jo crec que el Torredembarra de futbol, la Unió Esportiva, té ja pujades i baixades, i els 90 van ser una època de molta pujada, també era una època molt forta, amb Luco, sí, Hurtado, Soler, tota aquesta colla, Luco. Penedès, Toni Luco, sí.
Òscar Ambrós.
Òscar ja començava a jugar llavors, sí, hi havia Obrador, llavors hi havia l'Òscar Ambrós, i jugava també a Rovira, també jugava, i va arribar a jugar el fill del Josep Maria Rovira.
Sí, sí, el Josep Maria, sí, també.
Sí, sí.
Josep Maria Jornet.
Tenim èpoques clares. El que realment uneix totes aquestes històries és la samarreta, no? No hem perdut mai el blanc i blau i, doncs mira, doncs té a veure amb l'Espanyol.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Guillem. Hem descobert una altra història, una altra data, aquesta data, 18 de gener de 1925, i esperem, doncs, la pròxima, a veure quina serà.
I tant, seguirem explicant-la.
Molt bé, doncs, anem parlant.
Gràcies.
Molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Ara, Jordi, em diràs que també vas provar pel Barça o per l'Espanyol, no, o el futbol no és el teu.
No, l'esport en general no soc gaire bo, eh? Vaig fer hoquei patins i allò era un desastre, eh? Sempre estava al banquillo, eh?
Sempre estava al banquillo.
Sí, sí. Va ser quan jo feia 6è, 7è, 8è, me'n recordo, DGB, eh? I feia hoquei patins a Torredembarra i la cosa no va...
No, a Torredembarra, aquella època tenia molta afició a l'hoquei patins.
Sí, 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 força bo en els grans, però els més petitets, la cantera...
Jo també l'esport no ha sigut mai el meu. Tenim l'Albert Jansà, una persona que ha jugat al Nàstic fins i tot.
Sí, sí, ja ni me'n recordo gairebé. Però sí, sí. Bueno, hi ha èpoques, no?
Són gens, és genètica.
A mi, de fet, el futbol, sent de Baix-a-Mar, se'm donava bé també i bueno, sí, sí, vaig estar molts anys al Torredembarra, després vaig fitxar pel Nàstic... Al Nàstic vaig estar també a la selecció catalana, després vaig tenir una aturada llarga pels estudis i quan vaig tornar, doncs clar, no era el mateix, vaig tornar al primer equip de la Torre, però després vaig fitxar per l'Altafulla.
Hombre, és que això ja és ja... complicat, això, és quasi com... Sí, sí. És el Luis Figo a Torredembarra, eh? No, però a Torredembarra hi ha varia gent. Jordi Charles, també, un altre jugador d'aquesta quinta dels 90, també va fitxar per l'Altafulla, eh?
Sí, sí, Charles, Jordi Penedès, Julio Pancorbo, que primer va començar amb Altafulla i després va fitxar per la Torre, o viceversa. Ara no recordo si va ser al revés, però vaja, és normal. A veure,
sí, sí, no hi havia jugadors aquí que anaven i venien.
Igual que la Pobla, Mafumet i el Morell, no? Que sempre són jugadors que s'han traspassat d'un a l'altre. I no passa res, tu. Al final és esport.
Futbol és futbol, que diuen.
Futbol és futbol, sí senyor. Futbol és futbol.
Va, continuem, perquè tenim encara tenim d'aquí poc, escoltarem aquesta recomanació de l'Anna Merino, que et recomanarà un llibre, a veure què et sembla aquesta recomanació. Però abans parlem d'això, parlem d'aquesta falera que tens per la Segona República. Què és el que t'atrau tant d'aquesta època? També és tan convulsa, tan curta i tan convulsa.
Doncs simplement vaig començar a estirar el fil per intentar entendre el món que m'havia tocat viure i vaig veure que hi havia tot l'últim segle que era impossible que ningú me l'expliqués perquè no, ningú s'havia parat a recollir-lo. Hi havia molt poca bibliografia dels pobles de la Rodalia. I llavors, per intentar-ho jo també explicar i per entendre-ho, vaig anar estirant el fil i al final va esdevenir tota una passió. I llavors vaig acabar traient aquest llibre que es diu El Baix Gaià al segle XX, que ha estat també després la font d'alguns actes doncs, en els pobles, com vaig estar al Catllà fa uns mesos i aquest hivern doncs, estarem d'altres, estirant una miqueta aquest fil per entendre una miqueta el Baix Gaià. I explico com des de partir doncs, de la filoxera es transforma el Baix Gaià i esclata tot l'estiu del 1936.
Perquè la filoxera, estem parlant que arriba aquí al Baix Gaià, als 80, del segle XIX...
Sí, el 1889, i es trenca una manera de viure que era bàsicament especialitzar-se en el conreu de la vinya i l'exportació de vins i derivats cap a Amèrica i cap a tot arreu, no? A partir d'aquí tothom hi va sortir guanyant, que era pagesos, propietaris, boters, comerciants, etc. Quan arriba la plaga, tot aquest món s'esfondra i la gent fuig cap a viure a Barcelona, del Baix Gaià es buida de gent, i entra en crisi fins que arriba l'electricitat, cap al 1915, i es poden instal·lar les primeres fàbriques, algunes d'elles que ja existien però van aconseguir-se fer-se gran, com la fàbrica Sedó o la Creus, no? I clar, tot el problema agrari, etc. Que seria...
Trucant.
Sembla que tenim...
Què és això? Telèfon d'al·ludits?
Agafarem el telèfon, a veure...
Digui! Sí. Digui!
Hola, bona nit!
Hola, bona nit! Qui és vostè?
Hola, què tal? Soc el David.
Hombre.
Home, el David? Quin David?
David Morlà.
Home, David Morlà, ja el coneixes, no, Jordi?
Home, i tant. Com hem explicat abans, des dels Cagant Melodies anem viatjant junts pel Baix Gaià i per tot el món.
Molt bé, a veure, David Morlà seria la mitja taronja musical d'en Jordi Sunyer.
I d'escriure, també. Intem,
Magnòlia. De fet, aquest és el tema de 3, també, que és Casanova, si no recordo malament, Jordi. Correcte. Que és un tema que també heu composat els dos, vaja.
Sí, és una cançó.
3 que són dos.
Una cançó del David, que per cert hi participa el Joan Reig, el bateria dels Pets, que sempre està aquí a punt de donar un cop de mà als grups que comencem.
Home, en el disc que vau gravar del 3, el Casanova, col·laboraven diversos músics i artistes importants, no només sí. Joan Reig.
Ens hem anat envoltant de grans músics que han esdevingut amics i fer el pas de també demanar-li al Joan Reig doncs, era com fer un pas de gegant per nosaltres, no? El coneixíem, però vaja, demanar-li aquest favor, doncs bueno, va ser un plaer, no sé, el David que ho expliqui, que va ser una experiència
molt bonica.
Com va
anar això d'enredar amb el Joan Reig perquè col·laborés?
Sí, home, doncs mira, els discos que hem anat fent, doncs sempre, evidentment, doncs el grup, diguem-ne que la base som el Jordi i jo, no?, que doncs, els que escrivim les cançons i de més, però doncs a l'hora d'enregistrar un disc doncs ens agrada acompanyar-nos de músics, no?, de músics i amics, i en aquest cas doncs va ser així de nou, i llavors ens vam acompanyar del Gerard Mallorquí a la bateria, per exemple, i en el cas que comentaves del Joan Reig, doncs bé, és la persona que coneixem doncs, de fa un temps, i doncs simplement doncs, amb tot el morro li vam diguem-ne, demanar si volia venir a cantar una cançó al disc, i ràpidament ens va dir que sí, i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs vam engegar el procés, diguem-ne, i estem molt contents doncs, que el Joan Reig hagi pogut cantar una cançó i que quedi, doncs, no?, el disc dels tres.
Molt bé. Vosaltres porteu molt temps col·laborant. No sé, per exemple, heu superat a John Lennon i a Paul McCartney, que van durar 8-9 anys i van acabar barallats. En el vostre cas, quin és el secret de que porteu pràcticament 3 dècades
col·laborant? Una pandèmia pel mig,
una pandèmia.
2 discos, 3 llibres. Tinc, no sé si, David, m'equivoco, Els armats de Torredembarra, on vam descobrir una referència del 1828, per tant, ben aviat Els armats de Torredembarra faran 200 anys. La veu del poble, on vam explicar la tradició
coral. Caramelles.
Les caramelles. I el cafè de dalt, on expliquem la història del recreo, de l'auca.
Per tant, és això, sí. Música, també investigació històrica, ho toqueu tot.
I les sobretaules, no?, perquè sempre que podem doncs, ens fem acompanyar doncs, pels amics, no?, i ens agrada doncs, bueno, compartir. I nosaltres les converses se'ns en van sempre cap a aquests temes, no? Sentim passió pel territori, per la música, per la història, també pel futur, estem molt interessats en tot el que passa al país, al poble, a la comarca, no? És mutu, no, David?
Sí, és una mica jo, o sigui, el que anava a dir és això, no? que bueno, que fa molts anys que ens coneixem i que ens mouen interessos comuns, no? I això fa doncs, que aquest punt de trobada doncs, sovint doncs, acabi en un disc o acabi en un llibre o acabi muntant.
De fet, a mi pel poble em diuen David Morlà. No sé si t'ha passat, David, que et diguin a tu Jordi Sunyer.
No ho recordo exactament, però conclusions d'aquestes sí, eh?
Sí, sí.
Escolta'm, que ha sortit un llibre dels boters. No, que jo no sóc que és el Jordi. Que
sí.
Conclusions d'aquestes sovint, sí. Però bueno, suposo que és normal perquè ens veuen moltes vegades fent coses plegats i llavors doncs, bueno, no saben què ha fet un i què ha fet l'altre, potser, no? Però sí.
Perquè David, com és el Jordi Sunyer? Així a la intimitat.
A què dedica el tiempo libre?
Abans li deia jo, no?
És un cabron.
No, clar, té tants estudis que dic, Jordi, d'on treus el temps, no? Perquè antropologia, història...
Té un doble, jo sempre que té un doble.
Vols dir que el David no li fa de xino i li fa també alguna cosa?
Es diu de xino o de negre?
Bueno, el que vulguis, és igual.
Descriptor fantasma.
No serem racistes, David, com és el teu company, el Jordi?
Home, primer de tot, jo diria que és una bona persona, que això...
Va, David, no diguis mentides,
no,
home.
No, cap viure. Company de viatge, diguem-ne, no? Al final també de vida, no? Perquè portem tants anys fent coses, no? Unes i altres, doncs que és això, no? Un amic, un company d'aventures vàries.
Explica alguna aventura vària, home, que això em sona guai.
No, és que clar, podem explicar moltes coses d'actuacions, no? D'anar pels pobles més... hospitats a fer actuacions aquestes surrealistes, això també...
Escenaris tors...
Recorda més que aquella vegada, de coses que, o de llocs on hem anat, no?
Recordo una casa de colònies que el públic dormia amb naltros, no? I no podíem dormir perquè la llitera del damunt hi havia una mica de festa, no?
Hosti, que bo.
O un cop que vam anar també per l'autopista i a mitja autopista ens vam veure que duíem la furgoneta oberta pel darrere, tota sencera. O que tornant de Pamplona, quan arribem a Saragossa ens adonem que l'equip de so i les guitarres i tot eren a Pamplona.
A Pamplona.
Sí, i vam haver de fer mitja volta, era dia d'eleccions. I, bueno, coses, no, David? Anem tombant pel món.
I el més surrealista que us ha passat, David, Jordi? David, va, David.
Ostres, ara m'enganxes, no sabia dir-te.
Home, ara amb la pandèmia... Digues, David.
No, la primera cosa és que el Jordi sí que va ser una actuació surrealista en molts aspectes, diguem-ne. Era una actuació per que organitzava la CAL, si no recordo malament.
Sí.
No? I això, no? Pues vam anar a tocar en ple hivern, en un fet que fotia... vam anar a tocar en un poblet molt petit, i allà es va muntar una festa bastant important. I bueno, recordes a vegades això, no? Moments, no? Situacions, no?
És que normalment... Doncs,
és a dir, ara que no en sent ningú, sí. Vau fer un botellot i ja està, no? No passa res, eh?
És que...
No havia pandèmia, llavors.
És que en directe passa que normalment és com una feina, no? Hi ha moments doncs, que has d'estar concentrat, hi ha moments que d'allò... Però és que hi ha dies que és com explosiu i que dius, mare meva, d'on ha sortit aquesta joia col·lectiva de viure, no? Veus, jo què sé, tots 500 fent la croqueta cap a un costat i dius... I nosaltres estem aquí dalt doncs, participant o quan arribem als pobles i l'alcalde de torn ens ensenya el castell acabat de restaurar i ens fa tastar l'oli acabat de collir. Jo què sé, ens trobem molt bona gent per tot arreu. Sabeu aquest perfil de gent que organitza coses, jo què sé, plecs de sardanes, etc. Hi ha gent generosa per tot el món que t'obre les portes de casa seva, no? I clar, amb el David tot això ho hem anat vivint.
Això ho feu abans del concert, però, no?
Abans del concert.
Després... No, perquè després imagina, no, quin rotllo tu ara aguantar aquest camp de la tabarra amb el castell, no?
És que el David us ho explicarà.
Amb tot el respecte, no?
No, però després del concert pot arribar a ser molt dur, perquè pots estar tocant a Balaguer i haver d'anar a dormir a Torredembarra.
Hi ha un trosset, eh?
Hi ha un trosset i vagi, no dormir-te. I llavors el que fem amb el copiloto té la norma de no parar de parlar, o sigui, és... La norma no escrita, no?
Bueno, ara surt més barat, que ara ja no hi ha peatges, vull dir, algú... No? Tindreu més marge ara.
Sí, hem pagat no? Una part del xalet dels de FESA, sí, sí.
Va, ja, i David, ja per acomiadar-te, la gran pregunta és, això és la jungla de la torre, quin animal seria el Jordi Soler?
Animal?
Sí, quin animal seria? En una selva, en una jungla, quin animal seria el... Sí, tenim una girafa, que seria el Vale Pino, tenim una pantera, que és la Lola García, i en el teu cas, què creus que seria el Jordi Sunyer?
Ostres, com a nom d'animal, no sabria dir-te, però seria un animal d'aquests discrets però potents, diguem. Saps què vull dir?
Discret però potent. Albert, què podria ser aquest animal?
Sí. Jo, com a animal...
Un gat, no?
Sí, a més vaig tenir un gatet, sí, sí. Fa molts anys.
Sí, exacte, Jordi, els gats es porten bé.
L'he encertat, Jordi?
Jo, a la jungla, molts gats no veig.
No, exacte.
Podria ser un lleopard, una bèstia
home,
així.
Home, gats sí que n'hi ha, no, a la jungla. Són gats salvatges d'aquests, sí, home, que són més grossos, tenen més pèl.
Sí, em sembla que en diuen tigres. En diuen... No ho tenim gaire definit, eh? Hem de... A veure si abans d'acabar el programa, que ja no queda massa, que hem de definir quin animal és. Però tenim aquesta pista del David, que seria un animal potent, però discret.
Em sembla bé, sí. Identifico.
Potent, discret, un cocodril. Molt, molt discret no és, però...
No, sí, te'l trobes...
Cara gatet té, el Jordi.
Cara de?
Sí, cara gatet en té.
Cara de gatet.
Sí, no sé.
Bé, David, moltes gràcies per haver doncs, trucat al programa. No esperàvem aquesta trucada, realment.
Sí.
No sé com has hagut d'esbrinar a l'hora de gravació, però...
Bueno, jo tinc els meus contactes.
Així, mare. Bé, David, una abraçada.
Vinga, David, avanti.
Salut.
Adéu.
Simpàtic aquest David, eh?
Anem molt justos a temps, eh? Potser haurem de posar la recomanació literària, eh?
Clar, és que Jordi...
Llegeixes molt, tu, Jordi?
Digue'm?
Llegeixes molt?
Llegeixo molt, sí, sí.
Més a més, diari, ara, ho he dit abans.
El diari, sempre tinc diversos llibres per allà encetats, sempre estic estirant fils.
Però és tot és, diríem, investigació, és també novel·la, també?
No, també, sí, també. El Jaume Cabré els tinc tots,
home,
eh?
Cabré, sí, home, sí, sí, sí.
Ara estic a Florència amb un llibre d'aquests de viatges, que també m'agrada, estic estirant aquest fil, ara que no podem viatjar gaire, doncs descobrir el món a través doncs, de gent que hi ha estat, gent d'aquí, m'agrada que expliquin les rutes, la cultura.
Molt bé, doncs nosaltres tenim una col·laboradora, que és l'Anna Merino, que segur que la coneixes.
I tant, i tant, ostres, tenim molta sort de tenir-la de directora de la Biblioteca Mestra Maria Antònia i de veïna, per cert, també del meu barri, molt content.
Molt bé, doncs el llibre de la selva.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Avui tinc l'honor de recomanar-li un llibre al meu veí, Jordi Sunyer, a qui admiro molt per la feina que fa i per com la fa. Donat que és un home polifacètic, és fàcil que li agradin llibres molt diferents. I després de tanta música com hem pogut escoltar aquesta festa major, finalment he optat pel llibre Instrumental, de James Rhodes. Es tracta de l'autobiografia d'aquest afamat pianista. És, per tant, una història real. Així sumem música i història, dues de les passions de l'amic Jordi. L'autor convida a llegir cada capítol escoltant una peça de música instrumental que tens disponible a l'Spotify. En el llibre, l'autor parla de la seva infantesa i de com Bach el va salvar. Tocar el piano, i especialment tocar Bach, el va salvar d'una vida plena d'abusos molt cruels. Així hi afegim un tercer aspecte de la vida del Jordi, el de mestre d'infants. El llibre mostra com és d'important l'educació musical, com la música pot salvar-nos i com pot salvar els infants. I d'això el Jordi en sap moltíssim. I si he triat aquest llibre ara, també és perquè James Rhodes, el novembre passat, va regalar la seva càmera fotogràfica Leica a la fotògrafa i periodista Olatz Vázquez, que ha mort fa uns dies amb només 27 anys de càncer gàstric. Quan a Olatz Vázquez li van diagnosticar el càncer el juny del 2020, el mal estava massa avançat. L'artista va anar publicant fotografies del trànsit per la malaltia, per la pèrdua de cabell, pel seu creixement, per les sessions de quimioteràpia i per les hores eternes d'espera a l'hospital, pels quilos perduts i per les llàgrimes vessades. Trobaràs les imatges a Instagram i veuràs com són d'una bellesa poètica esfereïdora. Dues històries reals que s'han encreuat, dues històries molt crues que deixen un llegat artístic impressionant. Espero que t'agradi la proposta, Jordi, o que hi retornis si ja l'havies llegida. Gràcies.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, aquesta recomanació a l'Anna Merino, aquest llibre de James Rhodes, què et sembla?
Prec nota, sí, sí. A més, l'ofici on estem és un ofici viu i, vaja, contínuament estàs llegint, estàs anant a cursets, has d'anar intentant, vaja, xuclar coses per fer-les amb entusiasme, no? Perquè els alumnes sempre capten, no? Si allò que fas, tu t'ho creus o no. Per tant, queda apuntat.
Abans d'entrar en el qüestionari final, en la teva faceta de mestre...
Sí.
Som veïns. També t'ha demanat sal algun dia, l'Anna?
Com?
Sal, o si li falta nous, alguna cosa, o no?
No, però vaja, estem molt contents de que entre el carrer, la baixada de Sant Antoni, el Freginal, l'Eduard Benot, el Carnisseria, doncs vaja, tenim bon ambient, la veritat és que sí, aquest confinament, vaja, hem pogut gaudir de colors.
Ara que parles del confinament, recordem els concerts confinats
sí,
que feies
fer
al Terrat, molts.
Cada setmana anava bé per la gent m'ho diu quan vaig al forn, quan vaig a comprar, però per mi també, perquè si no tota la setmana era una mica igual, no?, entre sí. Treballar i... I tot plegat, doncs, un cop a la setmana ens retrobàvem i amb els comentaris que permetien els mòbils i tot això rèiem, no?, i ens ho passàvem molt bé.
Perquè no vas tocar la cabra al final.
No, teníem l'amic Oriol Pijuan.
Molt pesat, estava pesadet, eh?
Però ens feia molt de riure, no? Just ahir el vaig veure passar i, bueno, ja sabeu que l'Oriol fa la cervesa artesana Estraperlo, que l'animem a reprendre la fabricació en massa de bidons d'Estraperlo.
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira.
Per cert, Jordi, fa temps que t'ho volia preguntar.
Ai.
Com t'ho fas per sempre riure?
Bueno, jo sóc normal.
És que no t'he vist mai enfadat, eh?
No, 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 sóc normal. Sóc
t'enfades?
Sí, t'enfades? Sí, sí, sí. Però sí que és veritat que conscientment, davant d'un món on... bueno, què us diré jo? Vosaltres que domineu el Twitter, tu obres i algú diu bon dia, la gent li contesta, serà per tu, no?
Sí, sí, sí.
Doncs,
sí.
Bueno, és que el Twitter
això és el més suau, eh?
El Twitter, el Twitter és el món dels encabronats.
D'acord.
Jo crec que...
Estem d'acord, sí. No? Doncs aquest totalment. Món també és físic, també és humà. I no sé, ara, aquests dies com estan els bancs, que vas allà, ja no hi ha personal, tanquen oficines i la gent s'està allà doncs, dient de tot. No? Davant d'aquest panorama, conscientment faig l'esforç per intentar trobar les coses boniques. Per exemple, quan caminem per aquí al Baix Gaià, dius, podries dir, ves els marges tots a terra, ves aquesta brossa abans de la pandèmia ja hi era, ves amb la pandèmia tiren lleixiu i al costat tiren la brossa. Podries dir això o podries dir, tenim el privilegi de viure davant del mar, tenim el privilegi de tenir molt bones relacions, 11 municipis que fem pinya per moltes coses. Tenim el castell del Catllà on hi passa el riu i hem aconseguit el cabal ecològic. Per tant, davant de tot això, conscientment em treballo intentar que hi hagi...
Ets del got mig ple, en el teu cas. És intento de mirar el got mig ple, no mig buit.
Intento que sí, però també sóc realista, eh? Vull dir, el món està dominat per veure unes forces que costa dominar. Mireu Barcelona, on mana l'Ada Colau i no pot aturar el creixement del preu dels habitatges, no? Per tant, sóc conscient del món que ens ha tocat viure, però...
Ha dit que es deixin de tonteries, no? És la primera vegada que ho deia. Avui la Colau ha dit.
Sí, bueno, és hereva...
Ha dit que el referèndum ara no toca. Ha fet una mica de pujolet, també. Ara no toca.
Qui li va donar els vots? Qui li va donar els vots? Pues li va donar vots una coalició vinculada a
Ciutadans. Manuel Valls, sí, sí. Que no hi és, ha marxat. Mm-hmm. Ha marxat. Molt bé, doncs qüestionari. Recorda el qüestionari?
Va bé.
Qüestionari, només has de respondre una cosa o l'altra, no val allò...
Ai, mare meva.
Escapar-te per la tangente, que diuen a les Espanyes. Aquest és fàcil, eh? Música o antropologia?
Ostres, que difícil que m'ho poseu, va. Música.
Vinga. Carrer Sant Clemente o carrer Eduard Benet?
Amb tot l'amor pels meus antics veïns del carrer Sant Clemente, gent que tot el que ha fet a la seva vida s'ho ha guanyat amb el treball manual, amb tot l'amor per ells, Eduard Benet.
Cervesa o vi?
Cervesa, m'encanta el vi negre.
Facebook o Twitter?
Facebook i per les notícies al Twitter. El que no puc és amb l'Instagram, m'avorreix solemnament.
Sí, no,
veure les fotos de la gent d'allò, doncs...
A l'estiu cansa molt. Allò
cansa,
de, sí. Les fotos de les vacances cansa una mica. Música màquina o reggaeton?
Ostres, vaig a confessar-vos que quan faig el sofregit i posen a los 40, posen reggaeton, faig una mica un moviment,
no?
Sí,
movimiento de cadera.
I tinc habilitat, eh? Baixo la cadera fins quasi els genolls, eh? No, déu-n'hi-do. Sí, però no ho posaré a les xarxes.
És a dir, que feia el ball de la botella, també.
Per tant, marco reggaeton.
Reggaeton.
Subrayo reggaeton. Julio Iglesias o Rafael.
Uau, sí. Rafael, sens dubte, però quina canya... I aquella tofa, no sé si és de veritat o és postissa.
Jo crec que ara ja no, eh?
Els que tenim canes i entrades, vaja, quan veiem el Rafael, no sé, eh? Ens posem eufòrics.
I aquesta és molt dura, aquesta última. És molt dura, són dos as. Aznar o Abascal?
Hòsties.
Un o l'altre?
Uf, pues mira, igual amb l'Aznar encara riuríem bevent vi, no? Que diu que amb ell no li han de fer el control, no? Però, ostres, l'Abascal és terrible, no? Mare meva, i va en augment, no? I tinc la sensació que hi ha
està
molta
creixent,
gent...
Està creixent,
que, sí, que d'aquest discurs maniqueu en sortirà...
És tremendo.
Replegarà coses.
Tremendo. Per això és bo que s'estudi història.
I que llegeixin els llibres del Jordi.
Correcte.
Del Jordi Salvat.
I del Jordi Sunyer també.
Va bé.
Llegir ens farà lliures. Ja ho diu, la frase.
No ho sé, no ho sé, perquè
mare segons meva... que llegeixes, clar.
Sí, però com a mínim ens salvarà davant d'aquesta incertesa que és el misteri de la vida, no? Doncs que ens acompanyi la música i els llibres.
Acabem així de filosòfics aquest tercer podcast del Torre d'en Barra Actualitat, de la jungla de la Torre. I bé, només una cosa.
Digue'm.
Parlant de podcast, l'altre dia em van entrevistar en un podcast sobre periodisme que es diu La Sala de Soler, que és un podcast que fa un bon amic, un company de carrera com és l'Albert Soler. Passa que el van fer en castellà perquè és un podcast per tot Espanya i Llatinoamèrica. I van parlar del Torre d'en Barra Actualitat. Va ser una conversa d'una hora, una conversa llarga com la d'avui, i van parlar doncs, de moltes bueno, de com s'ha creat el Torredembarra actualitat, de com ha evolucionat, com cap a on pot anar, i és interessant. Es diu La Sala de Soler, el podeu trobar a iVoox, a plataforma, directament a Google, i també el podcast de La Jungla de la Torre també està a iVoox, i també està doncs, al Torredembarra actualitat, que el podeu baixar d'allà. Ja hem colat la falca.
Sí, doncs Jordi, ens acomiadem, no?
Sí, avui s'ha allargat això, eh?
Sí, sí, però ens ho hem passat molt bé,
home,
Jordi.
Home.
Amb el teu tocallo.
Tocallo, sí, sí. David Montmà.
Tenim ganes, d'entrevistar-lo més, tot s'ha de dir.
Sí, crec que han quedat coses al tinter. Més hem pogut parlar també més de pagesia, que és un tema que tracta molt, però ho deixem per un altre dia, perquè
serà un plaer. Home,
podem fer Jordi Sunyer part 2.
Volum 2. De Kill Bill seria Jordi Sunyer. Volum 2.
Jordi, maco, gràcies.
Un plaer, de veritat.
Quines confiances, eh? Quines sempre. Confiances, maco. No tenim encara l'animal, eh?
Bueno, gatet.
Gatet.
M'entro un missatge? Ai. No era pel Jordi. Ah.
Gatet. Bueno... Pensem-hi. Si en cas a l'inici del capítol 4 del podcast, no sé si acabem de definir.
Us escoltaré, a veure què heu triat.
Definir l'animal. És que això de gatet no ho acabo de veure jo.
Senyors, selva, senyores...
No ho acabo de veure. No ho acabo de veure. Adéu.
Adéu.
La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.